De pantalles en parlem una mica cada setmana, a aquesta hora, amb en Carles Gala. Bon dia.
Molt bon dia, què tal, com estem?
Bé, contenta de retrobar-nos aquí, aquesta cita setmanal. I ara mirarem sèries i explicarem un munt de coses, però vull començar amb un aniversari, bufant espelmes, i és que Telecinco està celebrant des d'aquest dilluns els seus 35 anys i han fet aquesta campanya especial amb promos i cortinetes que repassen tots els personatges que han passat per la cadena, que han estat importants, i fa il·lusió, fa gràcia, eh? N'hi ha que fa gràcia, d'altres no tant. També hi ha les Mama Chichos, Emilio Aragón, tota aquesta gent que va estar lligada, si més no, durant molts anys a Telecinco.
Sí, jo ahir, justament, mira, vaig estar, com que em vas dir la setmana passada, si havia vist La Isla de las Tentaciones, vaig dir, va, faré l'exercici de mirar-m'ho un momentet, aviam què tal. I justament vaig poder veure una d'aquests molinets de les sèries històriques d'aquests 35 anys de Telecinco. I és veritat, al final hi ha sèries, no? Médico de Familia, Los Serrano, hi ha moltíssimes sèries que han sigut com història de la televisió,
sí.
I realment, doncs, quan vas veure aquell resum vas dir, doncs potser sí. Ara no sé si som tan referents, perquè estem vivint aquest món, aquest boom, no?, de les sèries, en el que hi ha tant de contingut a tantes plataformes, que potser les sèries que s'emeten en una televisió lineal, com és Telecinco, ja no són tan importants, no?, al nostre dia a dia, i és veritat que històricament, doncs, no sé, quan arriben aquestes sèries, tothom es posava davant del televisor per veure el capítol de la setmana.
I, per cert, jo també vaig mirar uns minuts d'Isla de las Tentaciones. Què et va semblar? Jo no puc, doncs vaig plegar de seguida.
Jo vaig estar veient-ho, ja era tard, perquè vaig estar veient capítols de plataformes i llegava cap al tard, vaig posar-ho i primer la dada, La Isla de las Tentaciones ahir va arrasar amb un 22% de share. Era el dia que es confrontaven les parelles que es veien després del temps que passaven a la illa, i déu-n'hi-do, jo et diria que el muntatge i tot plegat, ostres, sembla guionitzant, no? Sembla que fins i tot en algun moment que els diguin, has de dir això, has de reaccionar així i has de fer, no?, que sigui tot molt aparatós i cridar i tal. Però sigui com sigui, estigui guionitzat o no estigui guionitzat, és veritat, doncs, que té aquest punt de que la gent els hi enganxa, i la morbositat de veure imatges del que ha passat durant aquests dies a les cases i tot plegat. Els està funcionant, està salvant això a Telecinco, de fet. Vull dir que ara per ara, com dèiem, el 22% de share, però és que veníem de la resta de setmana que també els ha funcionat molt bé, i estiraran el fil tot el que puguin per salvar l'emissora, ja diria.
Sí, sí, no només La Isla, sinó tots els reality estan salvant la cadena, i de fet estan posant tots els ous en aquesta cistella, perquè és el que els dona audiència i els manté al candelero.
Sí, sí, i segurament la resta de programes ara el que faran també serà nodrir-se de tots aquests continguts per tal, doncs, d'això, de donar-li encara més sortida al que està funcionant. I, per tant, diríem que han tingut un cop de sort en La Isla de las Tentaciones, perquè realment les dades de Telecinco els últims mesos anaven fatal. De fet, ara per ara, amb les dades que tenim sobre la taula, Telecinco ha passat a segona cadena més vista després d'uns quants mesos en què la U de Televisió Espanyola l'havia superat. Per tant, bé, de moment poden estar respirar una mica.
Estava pensant que en aquests 35 anys Telecinco o Mediaset tampoc ha canviat tant, perquè recordàvem les Mama Chicho, que ara surten en aquestes promos d'aniversari, i La Isla de las Tentaciones és un programa molt masclista.
Sí, sí, totalment. I la història de l'emissora sempre ha tingut aquest punt de vista, no?, de Basile i de Berlusconi, tot aquest món italià, no?, potser amb aquest to més masclista, i s'ha anat mantenint al llarg del temps i continua sent així. Mama Chicho, que sento de fons.
Sí,
Sí, és que realment...
Ens ha buscat les Mama Chicho.
Sí, sí, aquell programa, la figura de la dona era una figura sexualitzada completament, i en aquest sentit, doncs, en algun moment encara ens trobem amb aquest tipus de perfil en algun dels programes.
I Basile, que es frega les mans veient que malament que li va, ara que ja no hi és, no?, ha fet alguna entrevista on dispara.
Sí, sí, clar, Basile tenia un model potser el que dèiem, però era un model d'èxit, un model que li funcionava, que era una màquina de fer diners, perquè, a més, eren produccions, petites produccions, és a dir, al final, anar a una illa d'aquestes, mira, ahir és que m'hi fixava, és que eren dos bancs cutres, la pantalla on miraven les imatges era un iPad mal posat allà amb un tronc, vull dir, i després eren palmeres de plàstic pel voltant, fulles de plàstic pel terra, o sigui, la posada en escena era bastant...
Cutre salxitxera.
Cutre, sí, sí, vull dir que no estem parlant d'un plató allò amb leds i ben... No, o sigui, donar aquest punt una mica estrany, no? Amb el foc allà a terra una mica que quasi s'apaga, no? Vull dir que són produccions bastant econòmiques i després aquests personatges que deuen cobrar 4 cèntims, no?, per anar d'un programa a l'altre i, en canvi, com que no són famosos, que tenen un caché important, doncs van de programa en programa, van de show en show, amb uns preus, doncs, amb un sol, tenen dos o tres platós que van canviant les pantalles i vinga, a fer diners. Això era abans, ara sí que s'estan espavilant una mica més a veure què treuen, però de moment és això.
I com dèiem, quant a sèries, recordant aquestes sèries històriques de Telecinco, ara la qualitat està a les plataformes. S'ha de triar i destriar, com fem amb el Carles Gala cada dimarts, perquè hi ha molta, moltíssima oferta. Però, mira, aquest mes de març comença amb algunes estrenes selectes que les plataformes havien estat guardant. Anem a descobrir quines estrenes tenim?
Doncs mira, comencem avui una estrena amb un to, diguem-ne, català, perquè s'estrena a Filmin una sèrie que està rodada, segons ells, a Barcelona. Es diu The Split Barcelona, és una sèrie britànica en el que, doncs, diguem-ne, l'escenari és Catalunya i, concretament, aquesta sèrie es va localitzar a Sant Pere de Ribes, a Sant Pere Molanta, a Tossa de Mar, a Torredembarra i també a Sitges. Són llocs on van rodar aquesta sèrie, com dèiem, s'estrena avui, The Split, i és una sèrie en el que Barcelona doncs, es converteix, com dèiem, en l'escenari d'aquesta família d'advocats que són los de Foes, que en aquest cas doncs, tornen amb aquesta tercera temporada, però a Barcelona.
You look amazing.
I love a good weather.
You've been dating?
Oh, a couple of dates, a few months ago. Archie, mysterious lawyer.
We may have looked at his socials.
És una de les sèries més reeixides de la BBC, de Split, que ara en aquesta tercera entrega. Són només dos capítols. Posa el focus en Barcelona, en totes aquestes localitzacions tan properes que ens apuntava el Carles. Dos capítols que diuen que tenen molta qualitat, que han estat creats per la guanyadora de l'Emmy, Abby Morgan, i que, com sempre fa The Split, aborda el tema central de tota la sèrie, sempre és al voltant d'aquesta família d'advocats, els de Fou, doncs el divorci, però aquesta vegada diuen des d'un punt de vista més encoratjador, perquè és una família d'advocades especialitzades a gestionar divorcis, però vaja, el que ens farà mirar-la segurament i anar a Filmin, si el tenim, són aquestes localitzacions i aquesta imatge de postal que dona de Barcelona i les comarques properes nostres.
Sí, de fet, parlen que aquesta sèrie es va estrenar a ple Nadal a Gran Bretanya i que aquestes imatges de sol, de platja, de bon temps, bueno, van agradar moltíssim i van triomfar molt a nivell d'audiència a la BBC.
I això devia portar també després alguns turistes britànics cap aquí, no?
Segurament, segurament.
L'estrena de The Split Barcelona és avui mateix a Filmin. Demà també hi ha unes quantes estrenes.
Sí, i a la gent que li agradi Marvel, que sàpiguen que arriba una nova sèrie, en aquest cas estem parlant de Daredevil, Born Again, una sèrie que Charlie Cox i Vincent D'Onofrio doncs reprenen els seus papers de Daredevil i també de Kingpin en aquesta continuació de la sèrie protagonitzada per un advocat cec que té habilitats especials que lluita contra les injustícies al bufet d'advocats i mentre també l'antic cap de la màfia, Wilson Fisk, emprèn la seva pròpia carrera política a Nova York. Sentim-ho.
Te agradezco tu tiempo.
Bueno, reconozco que no. Me desagrada del todo volverte a ver. Hacía mucho tiempo. Parece que te ha ido bien en la vida.
Podría decir lo mismo de ti.
És Daredevil Born Again, que s'estrena demà a Disney+. tot i que aquesta sèrie de superherois de Marvel originalment havia estat desenvolupada a Netflix, però ha canviat de plataforma. La teniu ara a la plataforma del Ratolí a partir de demà. I a Netflix, Carles, tenim un dels plats forts de l'any, segurament.
Doncs sí, és una sèrie que s'anomena El Gato Pardo, estem parlant a Netflix, com dèiem, una sèrie de 6 capítols que està basada en la novel·la de l'homònima, diguem-ne, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, considerada una de les millors novel·les italianes de tots els temps, i és una història èpica, enlluernadora i també suggerent, que transcorre a la Sicília de la dècada del 1860 en plena revolució, i el protagonista és el senyor Fabrizio Corbera, príncep de Salina, un home que sempre ha viscut envoltat de bellesa i també de privilegis, però que a mesura que la unificació italiana es va consolidant i també l'aristocràcia veu amenaçada la seva posició, Fabrizio se n'adona que el futur de la família corre perill, i per evitar-ho ha de forjar noves aliances que posaran a prova tots els seus principis, i en aquest cas don Fabrizio es veu abocat a prendre una decisió impossible. Si bé té el poder per orquestrar el matrimoni entre la rica i la vella Angelica i el seu nebot Tancredi, i un enllaç que podria garantir el llegat de la seva família, o bé trencaria el cor a Concetta, la seva filla predilecta. Per tant, una sèrie basada en aquesta novel·la i que sona així.
Hay que romper la paz y dejar que reine el caos.
¿Te importa soltar el hacha?
¡Espera!
¡Papá!
Con tantas revueltas en la ciudad, toda familia relacionada con los Borbones corre peligro.
És un dels plats forts de l'any de Netflix, i diuen que la sèrie captivarà i enganxarà com els Bridgerton, perquè està molt cuidada. Les xifres són impressionants. 105 dies de rodatge, 50 localitzacions, 5.000 extras, 300 dobles, o que s'han utilitzat, per exemple, 600 vestits. Està molt i molt cuidada.
Doncs tenim una signatura aquesta setmana, doncs.
Què més ens porta Netflix?
Mira, una altra sèrie, aquí ja estem parlant d'un altre nivell, estem parlant d'una sèrie colombiana que es diu Medusa, també ja s'estrena aquesta setmana, i el que explica en la descripció de la sèrie és que algú vol matar a Bárbara Hidalgo, que és la CEO de Medusa, i mentre el que fa és intentar, doncs, trobar el culpable, la seva família conspira sobre, sense escrúpols, pel control del seu imperi a Colòmbia. És una sèrie colombiana protagonitzada per Juana Acosta i Manolo Cardona.
Me acuerdo de lo que pasó.
Antes de tu accidente te nombraron como CEO de Medusa.
¿Qué pasó con eso?
Tu papá convocó una junta.
I si teniu Prime Video, també tenim una proposta per vosaltres.
Sí, estem parlant una sèrie de Prime Video, comentes?
Ai, no, m'he liat, no?
De Netflix,
seguim,
no?
A Netflix,
sí,
seguim a Netflix.
Sol
una mirada.
Això mateix, a Netflix. En aquest cas és una sèrie polonesa basada també en una novel·la de Harlan Coben, i quan apareix una fotografia misteriosa, Greta ha d'enfrontar-se a veritats ocultes i també a la seva memòria per salvar el seu marit dels seus secrets foscos. Solo una mirada, també a partir de dimecres a Netflix.
Va por ti, Greta.
He vuelto a soñarlo. Sigo sin poder recordar.
Sabes que siempre estaré contigo.
Hola, mamá.
Anem a Calle 13. Ja ni me'n recordava d'aquesta opció, però hi és, resisteix.
Yes, encara hi ha aquestes sèries que van apareixent en aquesta plataforma, ja no només perquè es poden veure en el canal, sinó que també les pengen després en els serveis a la carta de les diferents plataformes. En aquest cas, el dijous s'estrena una sèrie que s'anomena Factis, que és una sèrie francesa que segueix a Victoire, secretària mèdica i dissenyadora gràfica, en el seu temps lliure, que porta una vida familiar tranquil·la en un suburbi plàcid amb el seu marit i les dues filles adolescents, i també amb el seu germà, que viu en una construcció auxiliar al fons del jardí. I el dia que el seu marit pateix un greu accident a la feina i és hospitalitzat per temps indefinit, Victoire descobreix que la veritat és molt diferent i que la família està ofegada en deutes, però ella també guarda un secret, que és un talent que la va ficar en problemes en la seva joventut, un do natural per la falsificació. Una sèrie que, com dèiem, s'estrena dijous a Calle 13.
A algunos se les da bien la cocina o la mecánica. Yo tengo ese don.
Un ama de casa que se dedica a la falsificación. Debes estar jodida.
Nunca falsifiqué un pasaporte.
Esto es otro nivel.
Lo hacemos y luego lo dejamos.
Estás jugando con fuego.
I divendres, com sempre és el dia fort, hi ha unes quantes estrenes, però en destaca una amb Maribel Verdú.
Sí, a la plataforma Max, HBO Max, diguem-ne, és una sèrie que s'anomena Cuando nadie nos ve, és una sèrie que dirigeix Enrique Urbizu i és un thriller protagonitzat, com deies, per Maribel Verdú com a sergent de la Guàrdia Civil i també per Mariela Garriga en el paper d'una agent de l'exèrcit nord-americà. I el que explica d'aquesta sèrie és que amb la celebració de la Setmana Santa de Morón de la Frontera, com a taló de fons, la història explora una sèrie de crims en un lloc únic, que és la frontera política i cultural de l'anomenada Espanya Profunda i una de les bases militars nord-americanes més grans a l'estranger. Cuando nadie nos ve, a Max, a partir de divendres.
¿Hay noticias del chico?
Pinta feo.
Pues yo no pierdo la esperanza.
Esa palabra mejor si no la usas.
¡Corre, sube!
En este oficio se trabaja con certezas.
Lieutenant Castillo. Sergeant Miles Johnson is missing.
Diuen de Cuando nadie nos ve, que es va presentar la darrera edició del Festival de Sant Sebastià i allà la revista Variety va escriure Negre sobre Blanc, que és pur cinema de primer ordre.
Sí, al final, a veure, cada cop estem més acostumats, no?, a que molts directors cinematogràfics que han fet històriques pel·lícules importants a nivell de cinema pensen molt en cinema i el que fan és una sèrie o una pel·lícula de 9 hores i després la divideixen en 9 capítols i queda com si fos, diguem-ne, una sèrie, no? És a dir, que també estem veient cada cop més aquest tipus de sèries que semblen pel·lícules, realment.
Deixa'm que et faci jo una última recomanació. Et va bé?
Sí, i tant, perquè el que queda ja no... Són sèries B, diguem-ne.
Era sèrie B, doncs mira, sí. Una de primera línia i a càrrec d'una penedesenca. Sona així.
¿Qué quiere? No me puede impedir que yo tome fotos porque es público.
Quan la teva vida s'ensorra, només tens dues opcions. Rendir-te...
Segur que heu reconegut la madionenca Txell Feixas, periodista de TV3, que aquest dissabte, 8M, estrena aquesta sèrie documental que es diu Dones en lluita, on explica l'evolució de 6 dones de diferents països del món, a voltat per tot arreu, que explica i mostra com prenen consciència i com comencen la lluita pels seus drets bàsics. Aquest dissabte, a la plataforma 3CAT, de moment encara no ho programen en línia, Dones en lluita, de la Txell Feixas. Volia acabar amb aquesta recomanació dedicada a la Txell.
Només faltaria.
Carles, gràcies i bona setmana.
Igualment, adéu-siau.